Bon dissabte, fora de les maniàtics. Què tal, com va tot? Tercera setmana d'aquest nou semestre lectiu a la universitat i nova filosofia, el nostre programa el realitzat pels estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ja heu pogut sentir, durant les darreres setmanes, que el dissabte es dedica als periodistes i que el diumenge als comunicadors audiovisuals. Per tant, havent ocupat les zones hercianes de Ràdio 4, els futurs periodistes ens dediquem a proposar-vos els temes que us mantindran, això esperem, al costat del vostre receptor. Les claus d'aquest matiner dissabte al Fora d'Hores. Quines són? Doncs els actes realitzats a l'Autònoma a propòsit del Dia de la Dona, el passat 8 de març, la tasca de l'Associació de l'Autònoma Voluntaris pel Sàhara, l'experiència dels estudiants europeus que venen a la UAB mitjançant el programa Sòcrates, el segon congrés ibèric d'egiptologia celebrat a l'hotel de la nostra universitat, i el Salvador, que també ens afecta, i amb el Salvador obrim. La Universitat Autònoma ha creat una comissió d'emergència per tal d'ajudar els salvadorenys. Ens ho presenten, per començar, la Carina, la Davínia, la Berta, la Sandra i l'Alba.
El Salvador necessita ajuda.
El Salvador ha quedat desolat. En el terratrèmol del passat 13 de febrer van morir més de 700 persones i es comptabilitzen més de mig milió de damnificats. En resposta a aquesta dramàtica situació que pateix El Salvador, un grup de professors, alumnes i estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona han construït una comissió d'emergència per ajudar aquest poble, aprofitant l'experiència que aquesta comissió va assolir motiu de l'huracà Mitch.
Ojalá que la luna pueda salir sin ti.
Aquesta comissió d'emergència es beneficia de les bones relacions que l'Autònoma ha mantingut des de sempre amb algunes universitats del Salvador. Gràcies a aquests contactes, s'assegura que els diners recaptats passaran sense cap intermediari als damnificats de les zones més afectades pel terratrèmol i seran donats en mà pels mateixos professors. Els treballadors i estudiants de l'Autònoma han pogut col·laborar amb la campanya ingressant diners en un compte corrent o actuant com a voluntaris. Els diners recollits, unes 900.000 pessetes, serviran per pal·liar la tràgica situació actual dels salvadorenys.
Para no verte siempre en todos los segundos.
Per aconseguir fons per al Salvador, a més d'obrir un compte corrent, la comissió ha col·locat guardioles en totes les consergeries de les diferents facultats de l'Autònoma per facilitar la donació dels estudiants. Passat dimecres, la comissió es va traslladar a la vila universitària amb l'objectiu de donar a conèixer la campanya a tota la comunitat a través d'un sopar amb menjar típic salvadoreny i amb una timba. A més, el mateix dia es va aconseguir un conveni amb les cafeteries de l'Autònoma a través del qual una part dels beneficis obtinguts anirien a favor de la causa. Potser la clau per solucionar aquest problema està en que els polítics espanyols acceptin condonar el deute extern i que les inversions que aquests països es faci d'una manera més constructiva i no només per apagar el foc.
Es un sueño, si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita.
La comissió d'emergència de l'Autònoma ja ha finalitzat la seva tasca, però els problemes del Salvador continuen encara en els mitjans de comunicació no en facin ressò. Esperem que aquesta comissió hagi aconseguit un dels seus objectius, plantar la llavor vers la solidaritat a l'Autònoma.
El passat 8 de març va ser el Dia de la Dona.
A l'Autònoma també, com no, i es van fer diversos actes per commemorar i celebrar aquest dia i per reivindicar-lo. La Sònia Gavarró els ha seguit i ens els narra en paraules pròpies.
Actualment hi ha festivitats per tot, el Dia de la Infància, el Dia de la Pau, fins i tot el Dia d'Internet. I el passat dijous 8 de març va ser el Dia de la Dona Treballadora. Aquí, a la Universitat Autònoma, n'està ben ple de dones treballadores. Per això hem volgut saber què en pensen elles d'aquesta festivitat.
En dues paraules és absurd perquè, a veure, les dones treballen més que els homes i no necessiten cap dia per reivindicar-ho. És a dir, es veu clarament cada dia i no necessiten un dia especial.
Hi ha xifres que diuen que una dona és maltractada al tercer món cada 15 segons i crec que són xifres que realment doncs, fan molta pena i crec que s'hauria de reivindicar i lluitar més per la integritat física de les dones i per la seva estabilitat i la seva seguretat i la seva igualtat en els països del tercer món.
Doncs el Dia de la Dona Treballadora suposo que és una parida, més que res perquè ja que és el Dia de la Dona Treballadora, pues, almenys fem festa, no les dones que treballin els homes tot el dia.
Com acostuma a passar sempre, hi ha opinions per tots els gustos. Per això, els estudiants de l'Autònoma tenien dues opcions. D'una banda, es podien prendre el Dia de la Dona Treballadora com un dia normal i corrent. Els més participatius, en canvi, podien gaudir de les activitats que hi havia al campus en motiu d'aquesta diada. Tot i això, val a dir que l'oferta universitària pel que fa a commemorar la Diada de la Dona i el treball era més aviat escassa. Els membres del PAS estaven convidats a la xocolatada que es va organitzar a la Facultat de Ciències. Pels alumnes, en canvi, l'acció es va desenvolupar a la plaça cívica. Al bell mig de la plaça, el col·lectiu Dolça Lluita va escenificar una performance. Amb aquesta representació, l'organització Dolça Lluita tenia un objectiu molt clar.
O sigui que la gent vegi com està avui en dia el tema de la dona. Que en veritat no s'hauria de celebrar res, va ser que o sigui, el 8 de març el fem perquè si no, no hi ha ningun dia que la penya pensi en aquest tema. Però que tampoc veiem molt correcte que hi hagués aquest dia, però bueno.
A més, Dolça Lluita, juntament amb altres col·lectius, van fer pancartes explicatives amb dades sobre dones maltractades, entre d'altres. Tot i que el Dia de la Dona Treballadora va ser el 8 de març, els actes de Dolça Lluita han continuat aquesta setmana amb tertúlies i un fòrum de poesia.
El poble sahrauí sobreviu gràcies a la solidaritat. Un bon exemple és la tasca que du a terme l'Associació de l'Autònoma Voluntaris pel Sàhara. Jordi Campeny i Cecília Artigas ens informen de tot allò que s'està fent pel poble sahrauí des de l'Autònoma.
Els sahrauís són un dels molts pobles sense estat que existeixen avui en dia. Han patit el genocidi, l'opressió i 25 anys de promeses incomplertes. Són moltes les organitzacions no governamentals que donen suport a aquest col·lectiu exiliat. A l'Autònoma, la plataforma solidària Voluntaris pel Sàhara fa una tasca de difusió del problema i també treballa amb altres ONGs per donar a conèixer el conflicte.
Més de 150.000 sahrauís sobreviuen en camps de refugiats del sud d'Algèria gràcies a l'ajuda internacional. El causant i responsable d'aquest problema és Espanya. El Sàhara va ser colònia espanyola fins l'any 1975, quan l'exèrcit espanyol va deixar en mans de l'invasor marroquí milers de sahrauís. Alguns es van quedar a l'antic Sàhara espanyol, però molts d'altres van fugir terra endins. Un professor d'història de la Universitat Autònoma, Jaume Botell, explica com viuen els sahrauís exiliats als campaments.
Debe ser muy difícil vivir durante 25 años en el desierto, sin agua, con las imágenes que pueden venir de otros sitios en que viven la abundancia y mantener una fuerza de lucha sin cansancio y sin desesperación, con salud, con enseñanza. Debe ser muy difícil. Yo creo que no podemos imaginarnos lo que debe ser esta situación de desesperación y de túnel difícil de salida.
La República Àrab Sahrauí Democràtica ha estat reconeguda per molts països, però el que realment reivindica la RAST és un referèndum que permeti obtenir l'autodeterminació. Tot i semblar una solució relativament fàcil, l'opció del referèndum és difícil, tal com ho explica Jaume Botey.
El gran debat sobre el referèndum no és referèndum sí o referèndum no, sinó qui podrà votar amb aquest referèndum. Només podran votar els sahrauís que estaven ocupant el Sàhara abans de la independència, o podran votar també els 350.000 que hi va enviar Hassan II en la marxa verda, o podran votar també tots aquells últims que hi han anat enviant per colonitzar un territori i a fer efecte que quan es faci el referèndum, de fet el referèndum sigui favorable al Marroc.
La cara més humana d'aquesta problemàtica són el gran nombre d'ONGs que donen suport i ajuda vital al Sàhara. A la Universitat Autònoma hi ha una associació anomenada Voluntaris pel Sàhara, que s'encarrega de donar a conèixer el problema. A part d'això, donen ajuda a aquells sahrauís que viuen a Catalunya i que tenen certes necessitats. Escoltem el coordinador de l'associació Voluntaris pel Sàhara, Daniel Pacheco.
En fi, que el problema d'inserció laboral tiene. Aparte que algunos ya traen problemas físicos que ya de por sí, con cosas de trabajo es complicado, pero se tienen dos problemas, bueno, tres. O sea, estar aquí viviendo, buscar una vivienda y mantenerse con una mínima renta, la inserción laboral y, bueno, el problema de xenofobia que se quiere ocultar por lo que existe aquí en España y en Cataluña.
La plataforma Voluntaris pel Sàhara funciona gràcies a una subvenció de 165.000 pessetes otorgada pel rectorat de la universitat. Però sobretot és l'esforç humà i la solidaritat el que fan possible l'existència d'aquesta plataforma. Continuem escoltant les declaracions de Daniel Pacheco.
El voluntariado está en función de lo que te involucres. Puedes ser voluntario de una hora, puedes ser voluntariado de un montón de horas, entonces pues ya pues tienes más capacidad para hacer más cosas y ya, pero todo depende de la persona.
Actualment, la plataforma de l'Autònoma Voluntaris pel Sàhara només compta amb 8 membres, encara que les portes estan obertes a tots aquells que vulguin col·laborar amb el poble sahrauí. Se'ls troba a l'edifici d'estudiants. Els voluntaris no cobren. El seu objectiu és un altre, aconseguir pels sahrauís un país en el que puguin viure amb llibertat.
Ràdio 4. Segur que et sona.
Ja comentàvem al principi del Fora d'Hores d'aquest dissabte que aquest seria un dels temes del dia, el programa Sòcrates, l'antic Erasmus. I és que aquest programa porta cada any centenars d'estudiants europeus a la Universitat Autònoma. El català i l'adaptació a un nou estil de vida són els principals obstacles amb què es troben aquests joves estrangers. És un reportatge de la Sílvia Maristany i el Xavi Rossinyol.
Fan cara de perduts, no entenen el català, descobreixen un nou estil de vida i d'universitat i, sobretot, acumulen experiències, emocions i sentiments.
Són estudiants estrangers que arriben a la Universitat Autònoma gràcies a les beques del programa Sòcrates, l'antic Erasmus. Alemanys, portuguesos, italians, noruecs, francesos...
L'Autònoma s'omple de diversitat i de riquesa cultural, però, és clar, en una experiència com aquesta, no tots són flors i violes. Un dels problemes més freqüents és l'adaptació lingüística al català.
La professora Maria Coromines és coordinadora del programa Sòcrates a la Facultat de Ciències de la Comunicació. Coromines confirma que les preguntes sobre la llengua són les consultes més freqüents.
Les preguntes sobre la llengua i en particular sobre quins professors, si els podem dir quins professors parlen en català, quins en castellà, són les més freqüents. Però també és veritat que l'experiència demostra que un cop van a les classes i veuen com funciona, doncs no hi ha problemes.
La Sophie és una estudianta francesa de comunicació audiovisual. Des de Grenoble ha arribat a l'Autònoma a través del programa Els Quatre Motors d'Europa, entre els quals hi ha Catalunya. Per a la Sophie, el català no ha estat cap problema.
Pienso que puede ser una barrera de que el catalán, pero que tenemos la posibilidad de aprenderlo.
De totes maneres, l'Autònoma avisa tots els estudiants estrangers de l'especificitat lingüística de Catalunya.
Porto desmitjat que és mil adreces plenes de records que amb el temps s'escorreran com aquells colors de fotos velles que per treure'm l'enyorança mirava.
Però la llengua no és l'únic problema dels estudiants becats. Tant els estrangers que venen aquí com els catalans que se'n van a fora tenen alguns problemes d'adaptació.
La Gemma és una estudianta de Gironella que va passar mig any a Manchester. L'experiència, diu, és molt positiva, però els primers dies van ser difícils.
Al principi vas una mica perdut perquè no saps res com funciona, però mira, un cop has fet la matrícula, doncs pots dir que ja el tens tot solucionat i que t'integres molt fàcilment.
L'Audrey és francesa i té una beca d'un any a l'Autònoma. Segons diu, els estudiants Sòcrates tenen molt bona relació entre ells, però en canvi és molt difícil trobar amics catalans.
Pienso que hay muy buena relación con los estudiantes de Sócrates, pero es muy difícil hacer amigos catalanes.
I un altre problema, és clar, són els diners. Les beques de Sòcrates són acadèmiques. Això vol dir que la Unió Europea paga el preu dels crèdits, però les ajudes per finançar les despeses de desplaçaments i de vivenda són més aviat escasses.
Doncs lo de les beques està molt bé, perquè a la meva facultat en donen moltes, però els diners crec que són un pèl escassos perquè no t'arriben doncs, per tots els gastos o despeses que has de cobrir.
Malgrat tots els problemes, els estudiants que han participat en el programa Sòcrates valoren les seves estades com experiències excepcionals. Sempre, això sí, hi ha un moment indesitjat, l'hora de tornar a casa.
El darrer tema d'aquest matí, el segon Congrés Ibèric d'Egiptologia, celebrat al Centre de Convencions i de Congressos de l'Autònoma, vaja, l'hotel del campus de la Universitat Autònoma. La Sònia Gavarró hi ha estat i per això ens ho explica.
És innegable que vivim en un món que només mira cap al futur. Les noves tecnologies i els avenços que ens envolten fan que ens oblidem de les nostres arrels. Tot i això, avui en dia encara hi ha qui mira cap al passat i es dedica a estudiar-lo. És precisament aquest l'objectiu del segon Congrés Ibèric d'Egiptologia que s'ha celebrat aquesta setmana al campus de l'Autònoma. Allà, els millors especialistes en el món egipci s'han reunit durant 4 dies per estudiar i conèixer més de prop la cultura egípcia. Aquesta és la primera vegada que el campus de l'UAB acull el Congrés Ibèric d'Egiptologia, però tot i això, el president del Congrés, Josep Cervelló, assegura que les conferències han estat tot un èxit.
Pràcticament hem reunit unes 200 persones, hi ha tots els especialistes, no en falta ni un, diguem-ne, dels especialistes que es dediquen específicament a l'egiptologia a Espanya, i a més hem reunit un bon nombre d'estudiants, de persones molt interessades per la disciplina.
Així doncs, durant 4 dies s'han reunit persones d'Espanya i de Portugal interessades en el món egipci. A més de debatre qüestions de contingut, s'ha parlat de la problemàtica que viu la disciplina. I és que, segons Josep Cervelló, l'egiptologia és la gran oblidada de la universitat.
En aquest panorama, l'egiptologia pràcticament no compta, no existeixen assignatures específiques d'egiptologia en la carrera dels estudiants d'història antiga, per exemple, i llavors això, òbviament, fa que la nostra disciplina tingui una problemàtica que altres aspectes de les ciències de l'antiguitat, per exemple, no tenen.
Durant aquesta setmana, doncs, tots els egiptòlegs han tingut l'ocasió de viure la seva passió més directament. A part d'assistir a conferències sobre antropologia, història, religió o art, els participants del Congrés han tingut l'oportunitat de veure l'art egipci de ben a prop. I és que el punt i final del segon Congrés Ibèric d'Egiptologia el va posar una visita a Montserrat. Allà, un recorregut guiat per la col·lecció egípcia del Museu Montserratí va ser la cloenda perfecta per unes jornades que han estat tot un èxit.
A punt d'arribar a 8:15 del matí, és l'hora d'acomiadar-nos fins a que ha arribat el Fora d'Hores, el programa dels estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molts temes han quedat al calaix, els seguirem treballant per la propera setmana, però sabeu que demà teniu una cita amb els nostres companys de comunicació audiovisual. Els temes estrella del matí, una radiocomèdia genial, així com una agenda lúdica ben divertida. Us deixem amb ells, ara amb la programació de Ràdio 4. Que vagi bé, bona setmana. Adéu-siau.
Remember what I told you.